Bon dia.
Per començar, què penses quan algú diu allò de que no es pot barrejar política i esport?
Home, a mi em sembla que és negar una evidència, no? Vull dir, crec que política i esport, des de la gènesi mateixa de l'esport tal com està organitzat en els nostres dies, no? Vull dir, l'esport és política, no? Perquè pràcticament tota activitat humana és política, no? Una altra cosa és que l'esport hauria de ser més o menys partidista, això és una altra cosa, no? Però des de l'organització d'un campionat mundial de futbol, des de, fins i tot, no?, l'organització d'àmbit estatal, dels campionats, del que sigui, ja impliquen que l'esport està responent a una organització social i política concreta, no? Per tant, jo crec que no s'hauria de barrejar esport i política, pues probablement no, el que passa és que en el món que vivim són pràcticament indestriables, però no només l'esport, sinó pràcticament totes les activitats humanes que estan organitzades en base, doncs, a priorismes que s'han pres des de la política, no? El que potser crec que s'hauria de mirar d'una altra manera, no? Que probablement l'esport hauria d'estar vinculat a un altre tipus de política, no? Perquè de vegades aquells mateixos que diuen, no?, que s'ha de separar esport i política són els primers que la vinculen.
Precisament, l'escriptor i periodista santcugatenc Víctor Alexandre va dir textualment que qui manté l'argument aquest de que no es pot barrejar política i esport, segons ell mateix, diu que en el 99% dels casos es tracta de persones hispanocèntriques que només veuen política en la dimensió nacional del Barça o en les seleccions nacionals catalanes.
Exactament, no? I probablement és una certesa que valdria per molts altres àmbits d'anàlisi, no només el cas català, no? Jo crec que no és legítim, doncs, parlar de que el Barça té una determinada representativitat política i voler-li negar i no veure al mateix temps, doncs, que el Real Madrid també la té, no? I això una mica és aquella dita que diu, no?, que és negar i veure la palla a l'ull de l'altre, no?, i no la viga el propi. Aleshores, jo crec que, precisament, com que el futbol i la política, en el cas concret que analitzo aquest llibre, Futbol per la Llibertat, no?, han estat tradicionalment molt vinculats, a mi m'agradava, doncs, fer una mica la torna i presentar les vinculacions que l'esport, en aquest cas el futbol, ha tingut amb un tipus molt determinat de política, que és la política, al meu entendre, noble, no? La de lluita per les llibertats, defensa de la democràcia, la igualtat, la justícia, el combat contra el racisme, que moltes vegades jo crec que el que ha prevalgut respecte al futbol ha sigut aquell tòpic de dir futbol és l'opi del poble, i certament en molts casos ho és, eh? I històricament ho ha sigut, i analitzant, diguem, la contemporaneïtat d'aquest esport, probablement ho continua sent. Però jo crec que el futbol al final és neutral, no? Tot depèn de l'ús que en fem. I precisament qui ha acostumat a utilitzar el futbol amb finalitats polítiques ha sigut gent que s'ha dedicat a negar les llibertats. Però el futbol és neutre, no? Jo a vegades ho comparo una mica amb la música, no? I la música, doncs, li hem donat, i crec que la comparació, salvant totes les diferències, no?, és prou encertada. Vull dir, ni tota la música és cançó protesta, ni tota la música són marxes militars, no? Aleshores, una mica, ni tot el futbol, diguem, és el Mundial del 34, amb Mussolini instrumentalitzant, diguem, la victòria d'Itàlia al servei de l'ideal feixista, de l'esport, ni tot el futbol és com Argentina 78 amb Videla i la seva junta militar intentant instrumentalitzar la victòria d'Argentina al Mundial per legitimar el poder de la junta, no? Ni tot el futbol és el Real Madrid amb l'Espanya franquista, ni és, no ho sé, el Pinochet amb el Xile de Pinochet amb el Colo-Colo, no? Sinó que hi ha hagut precisament una altra història del futbol que jo crec que està poc escrita, que és aquella on el futbol ha fet, no?, de cançó protesta, on el futbol s'ha posat al servei de causes justes, de causes nobles, que al meu entendre eren dignes de ressenyar. I primer, no?, vas trobant casos, i potser coneixem el cas català i pensem que és prou singular, però jo crec que, no?, vull dir, el que passa a Catalunya, de la reivindicació per tenir diguem, una selecció que competeixi oficialment a nivell internacional, o en el cas que això no es produeix, tenir un club que en certa forma substitueix aquesta representativitat internacional de Catalunya, és una cosa que existeix pràcticament a totes les nacions on es juga futbol i on es lluita també per la llibertat, no? Aleshores, una mica partint d'aquests casos primer inconexos que, doncs, vaig anar coneixent, crec que donava per fer un assaig que permetés reflexionar i fer una torna i dir, bueno, el futbol sí que ha sigut l'opi del poble, però també ha sigut en molts casos concrets un instrument de lluita al servei de les llibertats.
De fet, forma part, cada equip en certa manera representa la seva afició i generalment solen anar tots a una, per dir-ho d'alguna manera.
Sí,
el cas, és com el cas escocès, per exemple, en el cas de Celtic i Rangers.
Sí, no, i una de les coses que defineix el futbol, sobretot el seu origen, no? Això Vull dir, probablement amb la mercantilització de l'esport s'ha perdut, però al final l'essència de la creació d'un club de futbol és la representació d'una comunitat. Vull dir, sigui en funció, diguem, d'un territori, sigui en funció d'un barri o d'un origen social, no? Aleshores hi ha clubs molt singulars, vull dir, clubs vinculats, no sé, doncs del Livorno, clubs vinculats a ciutats amb una identitat, diguem, en aquest cas molt obrera, bressol del Partit Comunista Italià, i per tant un club que és transmissor d'uns valors que van més enllà dels estrictament esportius i que representa allò la Itàlia roja, o els casos que ha citat, no? Un Celtic fundat per diguem, immigrants d'origen irlandès que s'estableixen a Escòcia i que creen un club, diguem, plenament identificat amb l'ideari irlandès celta, no? Vull dir, en contraposició als Rangers, equip protestant que s'oposa a la definició catòlica del Celtic, i crec que al final pràcticament tots els clubs, no? Sobretot en el seu origen, tenen un element d'identificació comunitària molt important, i de fet un dels casos dels que en parlo, no? Vull dir, quan aquesta identificació comunitària es perd, per exemple el cas, no? Contemporani del Manchester United, comprat per un multimilionari, el Malcolm Glazer, que fa que hi hagi una sèrie de gent que digui aquest ja no és el meu club, això ja no representa, no? La gent d'origen humil de la regió del Great Manchester, i creen un club que és aquest Football Club United of Manchester, gestionat pels propis afeccionats i que lluita contra el futbol negoci, que ha començat, doncs, de les categories més inferiors i va arribar, no?, a pujar 4 categories seguides, i és un dels 50 clubs amb més afeccionats d'Anglaterra, i crec que simbolitza una mica aquesta idea de que sí que és veritat, doncs, que el futbol contemporani és el que és, però també hi ha experiències, no?, que contradiuen aquesta idea o aquest apriorisme que porta a pensar que generalment el futbol és per gent que pensa poc i contribueix més aviat a legitimar poders poc democràtics que no pas a combatre'ls. Mm-hmm.
Deies abans això que de fet és indestriable, i a l'hora de la veritat la majoria de rivalitats solen tenir també un rerefons polític. Tenim el cas també, per exemple, de Roma, de la Lazio i de la Roma, que tenen idearis polítics força diferents en general dins la seva afició.
Sí,
tot i que s'ha anat diluint amb els anys.
Sí, sí, probablement hi ha hagut una pèrdua dels elements identitaris per la evolució pròpia de l'esport, no? Malgrat tot hi ha clubs que conserven una força simbòlica molt gran, no? Aquí tindríem casos des d'un Atlètic de Bilbao, un Barça mateix, un Cèltic que citaves, no? Anem en una cursa com un Bàstia, o citaves, vull dir, clubs, potser amb, vull dir, un Sant Pauli, aquest barri d'Hamburg, que és un club que s'ha definit estatutàriament com antifeixista, antiracista, antisexista, trobaríem aquest cas que et citava del Livorno, no? El cas contrari, tens clubs, el que passa és que probablement, formalment, no hagin assumit aquesta funció, però una Lazio, que era el club que recolzava Mussolini i que ha tingut uns afeccionats vinculats tradicionalment a l'extrema dreta italiana, no? Vull dir, hi ha aquest punt que és innegable, de vegades per part de l'afició, que és qui ha mantingut probablement l'element identitari del club, perquè de vegades els regents dels equips, doncs, han tendit a diluir aquestes identitats en un temps on el que preval són uns altres interessos, però jo crec que precisament moltes d'aquestes aficions europees, no? De fet, pràcticament en tot l'àmbit mundial, no? Trobem que, doncs, les aficions d'aquests clubs han mantingut els elements identitaris que les definien, no? Les nacions sense estat de manera molt evident, però també en d'altres territoris, com podríem citar aquesta Itàlia, o podríem citar, no?, Sant Pauli Alemany, o podríem citar d'altres clubs on precisament aquest fet singular s'ha mantingut amb molta força.
Mm. De fet, però, que el que deies abans també, que aquest fet de que el futbol s'hagi fet tan gran, tan global, tan infinit pràcticament, és el que ha fet ha sigut diluir tot això en el màrqueting, en la televisió i en com ho diríem, en la massificació de les aficions. Ara, avui en dia, el futbol, un club el segueixen a tot arreu, per tant aquesta identificació tan local potser s'ha perdut.
Clar, no, vull dir, això passa, no? Diries, pots trobar clubs com el Barça, no?, que tenien una identitat molt centrada en el territori català o peninsular en el seu moment, representant uns certs valors democràtics de contraposició al règim franquista. Quan el futbol passa a tenir un mercat global, probablement aquesta identitat associada a un territori concret, doncs hi ha qui interessa hi ha qui interessa que es perdi perquè implica doncs, generar més recursos econòmics, no? I ens trobem immersos en un futbol en el que preval és el negoci per damunt de la identificació en un territori, no? Però jo crec que hi ha molts exemples on continua sent molt vàlida, no? Probablement el Barça, perquè estem parlant d'un club de dimensions estratosfèriques, no? Però si ens anem al Bastia Corts, no? Que va arribar a baixar fins a categories amateurs i tenia una afició fidel que el seguia, que té al seu escut la Testa Mora, que és la bandera corsa, diguem, jo crec que preval encara en molts llocs aquesta identificació, no? El que passa és que en el cas dels grans clubs pues, s'ha entrat en un cercle on probablement allò que importa més que mantenir les essències que havien identificat tradicionalment amb un club, doncs probablement és fer diners, no? Tot i així, jo crec que en el cas, per exemple, no? Que ens és més proper, però en el cas del Barça, jo crec que l'afició és qui, no? Els seguidors del club són els qui mantenen viva aquesta identitat i que, de fet, és com acostuma a passar arreu.
Bé, hem parlat de molts casos en aquesta entrevista. Ara, per anar acabant, n'hi ha algun que t'agradi especialment?
Home, jo el que probablement em va portar a elaborar aquest llibre és un cas que jo crec que és de sacrifici en majúscules, no? Que és la creació de l'equip del Front d'Alliberament Nacional Algerià, en el moment en el qual Algèria està immersa a la guerra per la independència, i el Front d'Alliberament Nacional, establert a Tunis, que havia aconseguit feia poc, no?, independitzar-se de França, agafa tots els jugadors algerians que estan jugant en clubs francesos, que tenen la vida més o menys resolta, perquè sense tenir els contractes d'avui en dia tenen una situació professional molt millor que la dels seus compatriotes que treballen a França, alguns en condicions d'esclavitud o que viuen a Algèria i estan vivint la guerra, i el Front d'Alliberament Nacional els convoca a Tunis i tots els jugadors algerians, a excepció d'un que és detingut quan intenta clandestinament arribar a secundar aquesta crida, abandonen els seus clubs i se'n van a Tunis per posar-se al servei de la lluita pel poble algerià per la seva independència, no? I entre ells hi ha dos jugadors, el Rachid Merlouf i el Mustafa Zitouni, que havien de ser titulars al Mundial del 58 que França havia de disputar a Suècia, i abandonen la possibilitat d'una carrera prometedora que passe per disputar un Mundial amb la selecció francesa i es posen a les ordres del Front d'Alliberament Nacional i fan l'equip de l'Algèria combatent que es dedica a anar disputant partits, no?, a territoris de països amics o, diguem, germans de la causa algeriana, i utilitzen doncs, el futbol per lluitar per la llibertat d'Algèria. No? Jo crec que aquest sacrifici, avui difícilment imaginable, no?, però en aquell moment jo crec que això és el que me condueix una mica, a partir d'aquest exemple, no?, acabar trobant la resta. I ja us dic que si algú té curiositat per la qüestió, llegir llibres és un exercici que et porta a fer la volta al món veient casos on la gent ha utilitzat el futbol de manera, al meu entendre, noble i digna, no? Però probablement el cas que, des del meu punt de vista personal, a mi més em va xocar i em va portar probablement a acabar escrivint l'assaig és aquest, no? El sacrifici que una sèrie de futbolistes, tenint la vida més o menys resolta, fan al servei del seu poble, no? Dient, no, jo sé jugar a futbol, doncs jo poso el meu futbol al servei de la llibertat del meu poble, em sembla absolutament lloable i en certa forma és el que ha inspirat la redacció de l'assaig.
Doncs Ramon, la veritat és que ens ha interessat molt aquest llibre, segurament li farem una ullada quan puguem. Moltíssimes gràcies. si ens veiem per aquí a Sant Cugat aquest cap de setmana.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Vinga, vosaltres.
Adéu.
Bon dia.